Se n'ha parlat molt de la situació, en aquest cas, dels maltractaments, de la violència masclista durant el confinament. Ara que sembla que comencem a tenir una certa fase de, com s'ha anomenat, desescalada, potser és un moment per mirar enrere. Per això volem parlar amb la Maribel Guillamón de No estàs sola. Bon dia.
Hola, bon dia.
Que bé, això, se n'ha parlat molt d'aquesta situació. Entenc que era especialment angoixant, no?, des del vostre punt de vista.
Sí, una situació terrible. Doncs la dona en un estat de confinament està 24 hores al dia tancada amb el seu agressor, amb tot el que comporta, no? Ja veurem ara quan comencem, no? La quantitat de divorcis, de separacions, de denúncies que es faran, no? Es preveu una allau important. Doncs les dones ara en aquest estat han estat en un estat de contenció, no? De contenció del problema. Doncs tenir un maltractador 24 hores al dia és les dones i els fills i filles que estan amb ells, no ho oblidem, no? Que és una part importantíssima, han estat en un estat bastant de contenció. Ara, les dones comencin a explicar el que els hi ha passat, no? Doncs començarem a veure veritablement una allau important de la situació.
És clar, perquè és evident, ens imaginem que de cop ens trobem tancats en situacions, en llars on que no funcionen i on a més hi ha això, hi ha una situació de violència constant.
Sí. Pensa que abans, clar, en l'estat que teníem abans, o sigui, les dones podien passar diferents fases, o sigui, podien sortir, podien a lo millor parlar, distreure's una mica, en la qual aquestes fases s'anaven alternant, no? O sigui, la contenció, distensió s'anava alternant. Al estar sotmeses dintre de quatre parets, la llar pensa que per la majoria de persones, doncs significa benestar, significa seguretat, no? En llars on hi ha violència de gènere és totalment el contrari, és un perill terrible, no? I un estat angoixant, no? Està en un lloc on en qualsevol moment et poden agredir o et poden fins i tot assassinar, no?
I, evidentment, si no tens un lloc segur, és un patiment específic. Com s'ha pogut fer per donar suport a aquestes dones que pateixen aquesta situació?
Sí, bueno, pensa que veure, les denúncies in situ en les comissaries han baixat moltíssim per aquest estat d'excepcionalitat que han tingut, no? Això no vol dir que les dones no poguessin sortir a fer denúncies, però aquest estat de confusió i aquest estat de malestar, no, ha provat que moltes dones amb violència de gènere es pensessin que no podien sortir. Tots els serveis socials, totes les entitats, funcionem igualment. O sigui, clar, físicament no hem pogut quedar en una cafeteria, no està sola, queda moltes dones en una cafeteria, en un lloc, per poder parlar. Aquesta vegada ha sigut telemàticament, ho hem fet tot de forma telemàtica, hem continuat donant suport a totes aquelles dones que teníem prèvia, no? A dones que han entrat noves amb diferents demandes. Per exemple, el 900-920 d'aquí de la Generalitat ha augmentat un 60%, un 60% a hores d'ara. O sigui, fa 3 setmanes me'n recordo que des de Ràdio 4 ens van trucar pels informatius per veure com estava la situació i la periodista anunciava un 34%. Han passat 2 setmanes i ha posat un 60%. O sigui, en el 016 igual, hi ha una demanda altíssima. O sigui, tenim companyes de diferents associacions de dones resilients, formem part del Consejo de Mujeres Resilientes, no? Bueno, hi ha diferents associacions de dones supervivents en violència masclista i totes les companyes, des dels seus àmbits, deien el mateix, no? Ha pujat moltíssim les demandes, que això no vol dir denúncies ara, sinó que estem en un estat bastant de contenció, però sí que moltíssim les demandes sobre, bueno, per desfogar-se, per parlar d'una situació tremendament angoixant, de com fer-ho, de diferents demandes relacionades sempre amb això.
Perquè hi ha dades de com estan, de maltractaments, de situacions que, diguem-ne, s'ha pogut quantificar?
Bé, mira, jo, a veure, segons Nacions Unides, en l'últim informe sobre homicidis, deia que durant aquest temps de pandèmia, s'havien assassinat 20.537, si no recordo malament. O sigui, vull dir, en el món, en el nostre món, cada 10 minuts s'assassina una dona per ser dona, per violència. És una xifra altíssima, no? O sigui, amb el coronavirus entenem que aviat i esperem, no?, que dintre d'un temps hi hagi una vacuna contra el masclisme. Encara no tenim cap vacuna. I cada 10 minuts una dona és assassinada per violència masclista.
Però en aquest sentit, per exemple, els assassinats, diguem-ne, les xifres, han baixat, han pujat.
Durant el confinament han assassinat 3 dones. Ja portem 1.050 dones assassinades des del 2003, que és quan es comencen a quantificar, quan comencen a haver estadístiques de les assassinades. I t'estic parlant d'aquestes 1.050 dones sols en feminicidi íntim. O sigui que hi havia una relació, o havia hagut una relació amb l'agressor. Totes les altres que han sigut assassinades, aquestes no es quantifiquen, aquesta estadística, que és una de les reivindicacions històriques dels moviments, poder incloure totes les dones assassinades per violència masclista, sigui en feminicidi íntim o no ho sigui.
I evidentment és això que suposo que la situació també pot afectar d'alguna manera, no només des del punt de vista de que hi hagin més o menys assassinats, sí, assassinades, sinó també en aquest cas, a vegades s'assassina per control, no? Per aquesta situació.
Exacte. Per això, ara que és un moment on l'agressor té el control absolut de totes les relacions que pugui tenir la seva parella, de com es relaciona, de si agafa el telèfon, si no l'agafa, si parla amb qui, ara és un moment on baixa aquest estat. El moment perillós és quan aquesta dona li expliqui que vol sortir de casa, que vol anar-se'n, que vol tallar la relació, que vol fer un divorci. Aquest és un moment veritablement molt perillós. Per això s'aconsella no dir-li mai al maltractador les teves intencions, perquè és un moment clau on moltes dones són assassinades perquè l'agressor perd el control en aquell moment. No suporta perdre el control. No necessita aquesta submissió de la seva dona, dels fills també, i no accepta el que el deixi, no?
I que, per tant, ara és això, queda en aquesta situació, encara queda un temps més. Quines són les perspectives de futur? Què és el que es pot fer, des de la vostra experiència?
Bé, nosaltres a la dona li diríem que no ho expliqui, que malgrat les intencions que no expliqui que vol allunyar-se d'ell, no? Que compti amb la xarxa de suport, que sempre hi haurà alguna amiga, alguna persona de l'entorn pròxim on ella pugui anar, on... Per això és importantíssim, no?, la xarxa veïnal. En aquests temes, ara que estem més temps a casa, que la majoria de persones estan més de temps, poden escoltar, poden sentir, que a lo millor alguna veïna del seu entorn pot necessitar ajuda, alguna amiga. El 25 de març vam engegar una campanya de conscienciació veïnal. Segons dades del Consejo del Poder Judicial, en l'últim informe que van fer, sols un 2,6% de l'entorn de la víctima denunciava una situació. Vull dir, un 2,6% és baixíssim, no? Necessitem més implicació veïnal. És un problema social, no és un problema íntim d'una parella, és un problema social que afecta a moltes dones i afecta a molts nens i nenes. Llavors, per nosaltres és important aquesta conscienciació. què podem fer més? O sigui, en el 2017 es va fer un pacte d'estat en el qual tots els partits polítics es consensuaven per una sèrie de processos en violència de gènere. Aquests encara no s'han pogut implementar, no? Per nosaltres, un dels punts bàsics per poder canviar la situació és l'educació, educació transversal, educació en tots els àmbits. La mirada que nosaltres tenem sobre les coses és la que fa, la que implica tot el que fem. Si jo què sé, tu ets periodista i tens una mirada en perspectiva de gènere, segurament l'aplicaràs en el teu àmbit, no? Si un altre és, jo què sé, fuster o que sigui, qualsevol, ho aplicarà en el seu àmbit. Vull dir, la violència, el masclisme existeix, està impregnat en la nostra societat. El podem veure o no en diferents fases, veiem lo més greu que traguin la vida, no? És lo més dramàtic, però sota això hi ha un munt de situacions que són de veritablement de desigualtat. De les dones no tenim un món en el que sigui igualitari, on tractem les dones i els homes iguals, on hi hagi els mateixos privilegis per uns i per uns altres. No existeix. És qüestió personal el poder-lo veure i poder implementar-ho en el nostre àmbit, no? Volia dir, si alguna dona que està patint violència masclista de gènere ens està veient ara mateix, voldria dir que no ho expliqui al seu agressor que vol marxar, que utilitzi aquests moments per poder comprar, si la seva vida veu que està en perill, que, sisplau, es contengui, que no ho expliqui, que marxi, però no ho expliqui. Els serveis socials, totes les entitats i totes les institucions estan per acollir-la, per poder-la acollir en aquesta primera fase, no? Que no es tanqui a la cuina amb ell. Doncs la cuina és un lloc molt perillós. Hi ha ganivets, hi ha diferents estris que et poden fer mal, no? Els lavabos tampoc és un bon lloc per poder-se tancar. Doncs no acostumen a tenir finestres i en un cas de necessitat no es poden sentir els veïns, no? O sigui, que portin el seu... Ja sé que és difícil perquè moltes vegades els maltractadors el primer que fan és treure el DNI, treure els mòbils, no? Però que intenten mantenir-los amb a prop i amb una marcació ràpida dels serveis d'emergència, no? El 112 és per tot territori nacional, espanyol i aquí a Catalunya també, i el 016 és a nivell espanyol, i aquí tenim el 900-920, no? Amb diferents telèfons que s'han posat per poder guapsear, no? Perquè el problema és que tu, si estàs confinada amb el maltractador, et podràs sentir, no? Sobretot també, torno a parlar sobre la implicació veïnal, és importantíssim, perquè les dones moltes vegades estan en una situació emocional tan precària que no són capaces, no? De dir ni a una veïna, d'explicar el que els està passant. La violència cursa molt aïllament social, no s'explica per por, per vergonya, per molts factors, no? Però no s'explica. Llavors han d'estar, la resta de la gent han d'estar pendents, no? D'aquelles dones que veiem en una situació que no ens encaixa, si sentim crits, si sentim corredisses, si creiem que la vida d'una dona i els seus fills corre perill, hem de trucar a emergències, hem d'implicar-nos.
Doncs bé, des del punt de vista de la resposta, per exemple, a la justícia, també hem sentit que la justícia està força paralitzada. En aquest sentit, s'ha pogut, en els casos de violència masclista, continuar funcionant?
Els casos greus, sí, hi ha casos greus. El que passa és que tot està ralentitzat. Ja teníem un previ de justícia molt lenta, en el qual, en qüestió de violència de gènere, s'afegia molt dolor, perquè són processos llargs i són processos molt complicats en els quals cada any que es suma representa molt de dolor allà posat, no? Llavors ja les prèvies eren una justícia lenta, en violència almenys, eh? I ara, evidentment, sí, els casos més greus sí, però tot l'altre està ralentitzat, com estan tots els estaments altres.
Doncs, Maribel, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguem parlar en una altra ocasió de més bona, en aquest cas de bones notícies, no? De coses que hagin anat millorant amb el temps. I gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació. Que vagi bé.
Igualment, i moltes gràcies a vosaltres per la veu.